Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Joan Francesc Marco, director del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Bon dia.
Molt bon dia.
Què estem escoltant?
Aquí el senyor Wagner ens ha despertat, diguem-ne.
Sí, dèiem gairebé que ens hauríem de posar drets, eh?
Gairebé.
Això és el preludi de l'acte tercer, crec, de Lohengrin.
Exacte.
El Liceu reprèn aquest dissabte la seva activitat amb un fet excepcional. L'acollirà el festival Bayreuth, el certamen wagnerià més important del món. Un festival que gairebé mai no surt d'aquesta ciutat alemanya i on es fan llistes d'espera de fins a 7 anys per aconseguir localitats. Esperem que el Liceu no sigui tan complicat.
No, el Liceu és més senzill que tot això perquè no té la significació que té Bayreuth, que va ser el lloc on doncs el senyor Wagner va triar per, en principi, fer el seu anell i després fer les òperes més significatives de la seva composició, de la seva trajectòria. I, per tant, no tindrem l'afluència de gent de tot el món, tindrem molta gent, però no tanta. O sigui que una gran il·lusió, una gran sort i una gran fortuna pel Liceu i pels ciutadans que vulguin venir.
Barcelona, de fet, és una ciutat tradicionalment molt wagneriana. No sé si això ja ha passat perquè el Festival de Bayreuth torni a escollir el Liceu de Barcelona per segona vegada a la seva història.
Bé, suposo que doncs, aquest fet va pesar en els moments de les converses doncs, que el nostre director artístic, en Joan Matabós, va tenir amb les directores, les besnetes del senyor Wagner, proposar-los que vinguessin a Barcelona per començar aquesta celebració del bicentenari de Wagner. Però, vaja, jo crec que a part d'això, crec que la projecció del Liceu i de l'activitat artística del Liceu també ha sigut un fet que ha comptat a l'hora de que hagin acceptat la invitació que se'ls va fer des del nostre teatre.
Quines òperes de Wagner podrem veure al Liceu a partir de dissabte? Repassem una mica el calendari de les funcions previstes.
Hi han dues funcions de l'holandès Ran. Després de l'holandès farem el Lohengrin, que també hi haurà dues funcions, i després hi ha una funció del Tristan i Isolde, que clourà doncs, aquest inici de l'activitat musical al teatre.
Hem de remarcar, senyor Marco, que vindran els mateixos solistes que han actuat exactament aquests dies a Bayreuth.
Sí, el festival té unes característiques especials. Habitualment, doncs, els teatres tenen les seves orquestres i els seus cors estables. En el cas del festival, doncs, no és així, perquè és un festival que succeeix el mes d'agost de cada any i aleshores té una orquestra que es crea cada any pel festival. No vull dir que no hi hagin músics que repeteixin, però que es crea és d'Isol, i per tant la mateixa orquestra que es va crear pel festival i que ha estat interpretant doncs, aquests títols i altres aquest estiu, el mes d'agost, perquè està interpretant encara, quan acaba la seva activitat a Bayreuth, doncs ve a Barcelona i el cor el mateix, i els solistes són exactament els mateixos.
El que suposem que no vindrà al Liceu és el solista de l'holandès Arran, que va ser substituït per dur tatuada una creu gamada, el símbol utilitzat pels nazis. És, de fet, una ombra que sempre plana sobre Bayreuth.
Bueno, jo crec que sobre Bayreuth i sobre Wagner, com gairebé sobre tots els personatges il·lustres i importants del món de la cultura o del món de l'espectacle, també, no? Hi han llegendes, no? Bayreuth i Wagner no tenen res que veure amb el senyor Hitler i amb el nazisme. Si el senyor Hitler li va agradar doncs algunes òperes del senyor Wagner, doncs, bueno, no és el problema.
El senyor Wagner no hi tenia cap problema.
Exacte, no? I aquest tenor, que jo no l'he escoltat, però pel que em diu en Joan Matabós, que el nostre director artístic és un magnífic tenor, que té un passat doncs, d'una joventut una mica, diguem-ne, esbojarrada, i bueno, doncs, però sembla que és molt bo. El que passa que el festival va decidir doncs, canviar-lo, i nosaltres hem acceptat naturalment, i tindrem el Samuel Llong fent el paper, que és un excel·lent cantant i que ho farà molt bé, no? Bueno, crec que aquestes anècdotes no poden tenyir lo important, que és la música i els cantants que estaran aquí a Barcelona ben aviat.
Alguna altra veu especialment destacada d'aquest festival Bayreuth?
Bueno, jo voldria destacar, a part de les veus, voldria destacar, per exemple, doncs, que l'holandès i el El Lohengrin, sí. el dirigirà Sebastian Weigel. Sebastian Weigel és una persona que ha estat molt vinculada al teatre, ha estat director musical del teatre fins a la temporada 2008-2009, i s'hi ha passat uns quants anys, una persona estimada a la ciutat, i que ha fet una molt bona feina, no? I després, doncs, cantants, doncs, home, la Irene Teorin fent la Isolda, o el Klaus Florian Voigt fent Lohengrin, per citar-ne dos, però són cantants tots ells molt reputats amb aquest métier, amb interpretar Wagner. Són cantants que any rere any van al festival, que també alguns d'ells, per exemple el Florian Voigt, que ha estat al Liceu, no? Per tant, espero que el nivell de qualitat serà no alt sinó altíssim, i per tant convido els oients que encara no tinguin entrades a que vagin a la pàgina web i que les treguin, perquè crec que no sortiran decebuts.
Les òperes, però, només es representaran en versió concert. Per què no es representaran com es fa a Bayreuth?
Per una qüestió de caràcter tècnic, com et deia, l'orquestra es fa i es desfà. Mm-hmm. Per tant, quan acaba el festival, l'orquestra no pot demorar molts dies la seva continuïtat, mm-hmm. perquè això voldria dir, sí, doncs, que no tornessin a les seves orquestres, diguem-ne, d'allà on venen.
Per tant, és materialment impossible traslladar decorats, traslladar tot el material pels muntatges a Barcelona.
Voldria dir que l'orquestra hauria d'estar 8-10 dies inactiva, i això ho fa impossible. De fet, l'altra vegada, que l'any 55, quan el festival va venir a Barcelona, no va venir amb l'orquestra i el cor. Van venir els decorats, en aquella vegada sí, van venir els decorats, però van venir la seva orquestra i cor.
Inici de luxe, doncs, de la temporada del Liceu d'aquest any. Senyor Marco, com es paga el Festival Bayreuth?
Doncs es paga amb el que paguen els ciutadans comprant les seves localitats, i amb uns patrocinis importants que tenim d'unes empreses, en aquest cas, doncs, de Siemens, també d'Aigües de Barcelona i de la Fundació Banesto, que fan possible, doncs, que el festival estigui a la ciutat. Des del primer moment, i com que quan vam començar les negociacions amb Bayreuth ja hi havia la situació de dificultats econòmiques, doncs ja vam veure que no podíem demanar a les administracions públiques que ens ajuden, doncs, que fessin una aportació complementària, i vam fer aquesta acció a través dels nostres serveis de mecenatge, afortunadament, doncs, tant Siemens com Agbar com la Fundació Banesto, doncs, ens van respondre que sí, i això ha fet possible, doncs, que estigui aquí el Festival Bayreuth.
Per cert, que coincidint amb el desembarcament del Festival Bayreuth, el Liceu Catalunya Música oferirà els enregistraments de les tres òperes interpretades des d'aquesta ciutat alemanya. Senyor Marco, el Festival Bayreuth és el punt de partida d'una nova temporada al Liceu, que podríem qualificar de... Posi'ns un adjectiu.
És difícil pel director general del teatre. Jo diria que és una temporada... jo diria que amb un adjectiu sol és difícil. Diria que és una temporada de gran qualitat, però crec que és una temporada que, a part de que és de gran qualitat, perquè les òperes que s'interpreten, perquè els cantants que hi seran, perquè els directors musicals i les posades en escena ho són... Crec que és una temporada, i això és la intenció, i esperem que ho assolim, que hi hagi, doncs, propostes per a tots els gustos. El Teatre del Liceu, durant aquests últims anys, i després, de fet, després de l'incendi, ha tingut una obsessió, que és arribar al màxim de gent possible. I per arribar al màxim de gent possible has de... perdre especialització i ser generalista, ser eclèctic. I crec que aquesta és una temporada, doncs, que té coses molt importants a nivell artístic, però que seduirà a tot tipus de públic. Aquest públic, diguem-ne, més exigent o més contemporani, o que li agrada més el més contemporani, aquell públic que li agrada les coses més habituals, no? Tenim una Madame Butterfly i tenim una Street Scene, no? Per exemple, per citar dos títols, Madame Butterfly, conegut per tothom, i Street Scene és una òpera de Courvail que jo crec que, no crec, a Barcelona no s'ha fet mai, i em sembla que a Espanya tampoc.
des de La Forza del Destino de Verdi, L'Elisir d'Amore, de Donizetti, aquesta Madame Butterfly de Puccini, alguns dels grans títols de la temporada. Una temporada que tornarà, com dèiem, a barrejar clàssics amb espectacles més innovadors i trencadors. És la fórmula que funciona a l'Eliseu des d'apostes segures, com per exemple aquesta temporada hem tornat a veure Aida, que és un clàssic amb els decorats del mestre Escabanes, que és un èxit segur al Liceu.
Sí, els decorats del mestre Escabanes sempre sembla mentida. La gent continua venint i continua dient ostres, que macos, que bonics. I això, és dir, crec que també en aquí doncs, hi ha una feina d'actualització, no? A l'hora de, per exemple, plantejar la il·luminació, crec que la feina que ha fet en Faura, a l'hora d'il·luminar-los, sí, ha fet que aquests decorats doncs, tinguessin encara més valor, i a més doncs, hem tingut la sort de tenir aquesta gran soprano que és la Sondra Rodanovski fent el paper d'Aida i debutant al Liceu, que ha estat un luxe i un plaer.
Vostè citava ja una d'aquestes apostes arriscades o apostes més innovadores, apostes, deia vostè, per un públic més exigent. Quina altra podríem destacar?
Bé, jo crec que n'hi ha, que si agafem la temporada propera hi ha una mica de tot, no? Comencem, com dèiem, després de Bayreuth, amb La Força del Destino, que és una òpera, a més, que combina perfectament amb aquest bicentenari, que també és de Verdi, per tant, Wagner, i després immediatament Verdi. Després tenim un títol, diguem-ne, dels tradicionals, L'Elisir d'Amor, amb una proposta escènica del Mario Gas, que ja l'hem vista i que funciona estupendament bé. Després tenim un títol poc habitual, que la gent coneix poc, però que tothom coneix com a mínim una ària, que és La Rusalka, és una òpera preciosa. Després, una òpera poc coneguda, Il Pirata. Després tenim un títol estupendo, una obra de Tchaikovsky, que es diu Iolanta. I la Iolanta té alguns atractius especials, si em permets que em detingui dos segons, eh? Per una part, doncs, que tindrem la gran Netrebko cantant, i després que tindrem l'orquestra del Teatre Mariinsky amb el seu director doncs, fent aquest títol. Per tant, un compositor rus fes per ells mateixos, no? Els contes de Hoffmann, un títol també doncs, que tampoc és que sigui molt conegut, i en aquest cas, a més, la Nathalie Dessy farà els quatre papers, cosa que no és habitual, a l'Street Scene, que ens hem hi ha referit, Madame Butterfly, que també m'hi ha referit. Comencem aquesta temporada amb la incorporació de Josep Pons a la direcció musical. Assumim un repte que és important pel teatre, que és començar la tetralogia. Farem en 4 anys la tetralogia, i per tant aquest any farem L'Or del Rin, el primer dels títols, el pròleg de la tetralogia, dirigida musicalment pel nostre director musical, que a partir del dia 1 ho serà, en Josep Pons. I després El Turco en Itàlia, Lucio Silla i Rienzi, que és una òpera de Wagner poc coneguda, del primer Wagner, en versió de concert, que la farem en col·laboració amb l'OPC. Per tant, hi ha de tot, eh?
De tot i per tothom. Senyor Marco, els treballadors del Liceu veuen pràcticament impossible que es pugui oferir la programació operística anunciada per aquesta temporada després dels últims acomiadaments que hi ha hagut a la plantilla. Es podrà fer el mateix amb menys gent?
Ho hem de fer. És dir, les dificultats del teatre des de la temporada 2008-2009 són grans, com ho són altres indrets de la vida cultural i de la vida general, no? del món de l'empresa, del món de la ciutadania, no? Aleshores hem de fer doncs, el mateix amb menys. Doncs el Liceu, des de la temporada 2008-2009, ha deixat d'ingressar 14.600.000 euros. Ha deixat d'ingressar doncs, per aportacions a les administracions que no s'han produït, i també perquè s'han venut menys localitats, i també perquè els mecenes, que són empreses, doncs, tenen dificultats. I, per tant, hem d'intentar fer el mateix, i vaja, això d'aquí un any ens podem tornar a citar per avaluar si la qualitat ha estat la que el Teatre del Liceu ha de tenir. Jo estic segur que així ho serà, eh?
Però, per exemple, per concretar, s'han acomiadat 2 clarinets solistes. Caldrà contractar treballadors externs per suplir aquestes baixes en casos puntuals?
Clar, sí. O sigui, el que s'haurà de fer és quan com de fet es fa, eh? Perquè, per exemple, abans parlàvem de l'Aïda, no?
Sí.
L'Aïda té un cor molt gran... I aleshores, i això és habitual en el Liceu, que quan la plantilla de cor o d'orquestra doncs, és més gran de la que tenim, doncs es contracten de forma temporal per aquest títol doncs els músics o els cantants que es necessiten per cor i per orquestra. En el cas de la programació, doncs normalment una òpera és un mes i mig d'assaig, no? Doncs si una determinat títol exigeix una determinada plantilla de músics i alguns d'ells no els tenim perquè no hi són en aquests moments, doncs el que es farà és procedir a contractar per aquell temps d'assaig i de representació en aquests músics, perquè el que no pot posar-se en risc és la qualitat del que s'ofereix.
Anem cap a aquest canvi de model? Anem per aprofundir en aquesta via d'una plantilla més petita al Liceu i, en canvi, més serveis externalitzats, més contractes puntuals per alguns muntatges, per algunes obres concretes?
Bé, jo crec que en el Liceu el que hem de fer és aprendre a treballar amb aquesta situació complicada i complexa, que ara s'ha agreujat més després, no? Perquè ara tenim el tema de l'IVA que ens dirà bon dia el dia 1 de setembre, sí. No? Que la qual cosa és una gran alegria, permetem la ironia. Sí. El que hem de treballar és, crec que hem d'incorporar el concepte de flexibilitat. És dir, perquè els llocs de treball, i no només perquè els llocs de treball, sinó perquè, doncs, a l'hora, per exemple, d'establir els preus de les localitats, habitualment en el Liceu les òperes valien el mateix. Una butaca de platea era igual per qualsevol dels títols. Doncs això ja no és així i no ha de ser així. Si la demanda de localitats és més gran, les entrades han de ser més cares. Si la demanda és menor, les entrades han de ser més barates. I pel que fa al règim de treball de les persones que hi ha en el teatre, per conservar el màxim de llocs de treball, el que hem d'intentar acordar amb els representants dels treballadors és incorporar aquesta flexibilitat a l'hora de treballar. Treballar en un teatre no és el mateix que treballar doncs, en un despatx d'advocats o en una fàbrica de construcció de cotxes, on tot està molt regulat i molt pautat. No? En el teatre tot és una mica més difícil de planificar, perquè de vegades doncs, dificultats musicals o de caràcter artístic que no estaven previstes apareixen. Doncs tots plegats, la direcció i els treballadors, hem de buscar aquest marc que respecti els drets dels treballadors, però que també introdueixi criteris de flexibilitat a l'hora de planificar per garantir aquesta qualitat.
Els mateixos treballadors parlen d'incompliment del pacte acordat després de la retirada de l'ERO el mes de febrer passat, un pacte que havia de dur, diuen, a negociar un nou conveni col·lectiu. On ha quedat aquell acord, senyor Marco?
No, l'acord... els treballadors diuen això, jo no comparteixo la seva opinió.
En quin sentit?
Els acords que es van signar el mes de febrer s'han complert tots i cadascun dels seus punts, i el tema del conveni col·lectiu no estava en aquell pacte escrit. Es parlaven d'una sèrie de coses, totes elles s'han complert. L'última doncs és entregar, lliurar per obrir un procés de converses el que se'n deia pla de viabilitat, i que ara ni hem dit pla director, que és només un nom canviar de nom, i es va entregar doncs, potser una mica més tard, si és veritat, del que calia, però en aquest cas l'endarreriment d'uns dies o d'unes setmanes va estar produït perquè no es va convocar el patronat, i fins que no va estar aprovat pel patronat, lògicament no se'ls va lliurar. Però, i el conveni col·lectiu és evident, es pot discutir, tenim temps per discutir-lo. És dir, jo crec que cadascun dels punts que es va acordar està complert, i evidentment l'acord del 22 de febrer no és el principi ni el final de res. És dir, és un acord que s'assigna en un determinat moment i que s'està aplicant, i em sembla que hem de continuar doncs conversant, hem de continuar acordant, segurament hi haurà punts d'acord i desacord, com és habitual. No?
Entenc, per tant, que hi ha marge per evitar la vaga prevista per les funcions de la Força del Destino de Verdi a l'octubre?
Bé, aquesta vaga va ser retirada. Aquesta vaga va ser retirada pels mateixos treballadors, és dir, va ser retirada perquè aquesta vaga no només es referia per la Força, sinó que es referia també per l'Aïda, no? I va ser retirada, i esperem doncs que això no vagi enlloc. És a dir, a vegades un dret i fan bé els treballadors en fer-lo servir, és un dret que tenen el seu abast, però crec que no es produirà. I així ho espero, a més.
Què es pot fer per redreçar la situació econòmica del Gran Teatre de Liceu? D'on poden sortir els diners que es necessiten?
És una pregunta difícil de respondre. És a dir, el Liceu s'ha mogut durant aquests anys després de la reinauguració amb un esquema econòmic que ja no existeix. És a dir, el 52% dels nostres recursos venien de les administracions públiques i el 48% venien de la venda de localitats i dels mecenatges, bàsicament. Això ja no és així. Les administracions públiques tenen dificultats i el Liceu aquestes dificultats s'hi repercuteixen, com repercuteix a tothom.
Vaja. Les empreses també.
Les empreses també.
I la venda d'entrades?
La venda d'entrades també ha caigut, no molt, però ha caigut.
Per exemple, els abonaments. Vostès han fet una pròrroga perquè hi hagi més dies pels abonaments.
Però, per exemple, els abonaments per aquesta temporada, en relació a la temporada anterior, se n'han venut més de 1.000 abonaments nous. O sigui, hi ha hagut 1.000 ciutadans i ciutadanes que han decidit anar i treure un abonament. Per tant, la venda d'entrades hi ha dificultats, perquè doncs la gent compra entrades potser una mica més barates, les compra més tard, però l'important, el difícil és el tema dels mecenats i el tema de les administracions. Jo crec que és imprescindible, que és urgent, que hauria de ser immediat, i no sé si algú m'escolta des de Madrid, doncs suposo que ho entendran en català, que hi hagués una llei de mecenatge que permetés doncs als particulars i a les empreses que volen generosament ajudar al Liceu que tinguin un tractament fiscal més generós, que avui no el tenen. I això és un tema pendent de fa molts anys, que està molt reivindicat per tothom, per tots els gestors que tenim la nostra responsabilitat de dirigir, i això crec que faria les coses més fàcils, i aquest crec que és un punt fonamental pel futur financer del Liceu.
Pel que fa a les entrades, el Liceu és un teatre més car que la resta de grans teatres europeus d'òpera?
No, jo diria que el Teatre del Liceu és un teatre que, doncs, pel que fa als teatres europeus continentals, està en els mateixos nivells de venda de localitats, de preu de venda de localitats. Sí. El Covent Garden, doncs, que té un sistema de finançament més complicat, té les entrades bastant més cares que el Liceu, i per tant estem en la mitja de França, potser una mica per sota, però vaja, diria que estem al mateix nivell.
I a partir de dilluns l'IVA?
I a partir de dilluns l'IVA. A partir de dilluns l'IVA.
En els abonaments crec que no es repercuteix l'IVA?
No hem repercutit, perquè els abonaments... Sí. Llavors els abonats que, diguem-ne, paguen a termini els seus abonaments, no els hi hem repercutit, tampoc ho hem repercutit al petit Liceu, i hem allargat el termini de poder obtenir un abonament durant tot el mes de setembre als mateixos preus que teníem la temporada que ve. Però clar, 13 punts és un percentatge molt important. Pensa que això vol dir que de mitja les entrades hauran de pujar 10 euros, i això són molts diners, diners, no? I això segurament farà que, doncs, la gent tregui menys entrades, no? Aquella persona que comprava entrades per tota la temporada, doncs potser digui, doncs, bueno, en compro només 3, 4, 5 títols, no? I les altres ja ho faré, no?
Anirem a una temporada més curta?
No són aquestes les idees. Clar, quan vam fer aquest pla director del qual abans en parlàvem, estàvem parlant de 100-120 funcions, que és més o menys el que tenim ara. També és una mica contradictori, no? Perquè si nosaltres tenim una plantilla, una orquestra, un cor, un personal de gestió, d'administració, de producció, per fer una determinada activitat, que la gent estigui ociosa sense fer res, una mica absurd, no? I, per tant, hem d'intentar que el teatre faci molta activitat. Ara, tot això és complicat, estem en unes èpoques complexes i difícils, bueno, que els que tenim la responsabilitat de gestionar, doncs hem d'intentar fer-ho sense produir dèficits que farien insuportable el futur del teatre.
Senyor Marcos, ja se sap qui ocuparà el càrrec de president de la Comissió Executiva del Patronat del Gran Teatre?
Jo no ho sé, i aquesta pregunta no l'he de respondre jo. És un tema que han de resoldre o han de plantejar-se doncs, les administracions i els membres del patronat. De moment s'han modificat els estatuts amb la reunió que hi va haver-hi el 16 de juliol, i es va dir que el mes de setembre es convocaria una reunió, i això és un tema que no em competen a mi, que compet doncs, el conseller, el president, el secretari d'Estat de Cultura, el president de la Diputació, l'alcalde, que suposo que en deuen estar parlant, però jo no en sé res, i si sapigués alguna cosa comprendrà que seria discret, però no en sé res.
Doncs a veure si tinc més sort amb aquesta altra pregunta. Té intenció vostè de seguir al capdavant de la Direcció General del Gran Teatre del Liceu?
Jo tinc intenció de seguir al capdavant mentre qui em fa confiança me la fa, i amb il·lusió, amb ganes, treballant-hi molt. Crec que és un honor treballar a la Direcció General del Liceu. No són els millors temps, però bueno, m'ha tocat aquest temps i he de posar-hi tot l'enginy, tota la passió que li poso perquè el teatre doncs, tiri endavant. Això no vol dir que un en la seva gestió no cometi errors, segur que en cometo, i bueno, doncs, és normal, no? Com diu un amic meu, qui renta plats de tant en tant se li trenca algun, no? Doncs això li passa bé al director general del Liceu, que de vegades de tant en tant doncs, trenca algun plat, perquè és impossible no fer-ho, no? Però amb ganes, amb passió, amb molta il·lusió, perquè crec que és una institució referent, i crec que amb les dificultats que hi han, però crec que comencem una temporada molt important, i amb una cosa molt important, que és la incorporació de Josep Pons a la direcció musical del teatre. Crec que això farà, doncs, reforçarà la personalitat i la qualitat de la nostra orquestra i del nostre cor. Hi ha una sèrie de projectes, com és, per exemple, incrementar les gires, etcètera. Aquest és el capital del nostre teatre, evidentment, les sopranos, els tenors, les mezzos, i tota la gent que ve al teatre, però els cossos artístics estables són molt importants.
És Joan Francesc Marco, el director general del Gran Teatre del Liceu. Sí, Marco, gràcies, molta sort.
A vosaltres, i que tingueu un bon estiu, perquè ara tu deus començar les vacances.
Sí.
Doncs que tinguis bones vacances.
Gràcies.